Cuida't. Bon dia, amics. Tornem a estar aquí en emissió del programa Cuida't per tornar-vos a parlar de les plantes medicinals, les herbes conegudes. Avui, en el programa, parlarem de l'anís verd i de la til·la. Comencem amb l'anís verd. L'anís verd és originari dels països de l'Orient Mitjà, encara que el seu cultiu s'ha estès per tots els països càlids del Mediterrani. Espanya és un dels principals productors del món d'aquesta planta. Si mirem la planta, veiem que és una planta d'uns 50 a 80 centímetres d'alçada, de la família de les umbel·líferes, amb una tija estriada i flors blanques agrupades en poms. El fruit és un granet ovalat que transmet un agradable aroma. Aquesta planta ens floreix a partir del mes de juny cap endavant i n'utilitzem senzillament els seus fruits. Lo de més ho deixem estar. Aquí a Catalunya l'anomenem, a més d'anís verd, anís o matafaluga. Els castellans l'anomenen anís, hierba dulce o matalauga. Els bascos, velar, i els gallecs l'anomenen anís o herba dulce. Les propietats culinàries i medicinals d'aquesta planta eren ja conegudes a Egipte i Grècia. Van ser els àrabs que a l'edat mitjana la van introduir a Espanya i a Europa. Andrés de Laguna, un destacat metge i botànic del Renaixement, diu d'aquesta planta el següent, us ho diré en castellà perquè aquella persona ho va dir en castellà, i diu això de l'anís verd: corrige la corrupción y hediondez del anelito, referint-se a l'alè, resuelve las inoportunas ventosidades y los revueltos acedos, referint-se als rots agres que fa la gent. Aquestes paraules nosaltres no estem acostumats, la veritat. I la gràcia que té l'anís verd també, que fa molts anys el van anomenar d'una altra manera, que l'anomenaven de la següent manera, veureu que us farà una mica de gràcia: torna maritos. Està així una mica italianitzat. Doncs feia això, li van anomenar perquè feia que els marits que abandonaven a les seves dones perquè tenien mal alè, al prendre's d'elles l'anís verd, els hi tornava el bon alè i els homes tornaven amb elles. Imagineu si en tenia de propietats en aquell moment dins d'una parella, sobretot pel mal alè. Així que si algú té aquestes intencions, que es prengui anís verd i no li caldrà passar per aquest tràngol. Les seves propietats o indicacions es deuen sobretot a la seva essència, l'anetol, que en canvi, separant del reste dels principis actius que té, perd les seves virtuts curatives i pot arribar a ser tòxic. Què vol dir amb això? Que si no va junt amb tot el demés que té la planta, no serveix per res. Al contrari, ens pot fer mal. Per això, els licors d'anís fabricats amb la seva essència no tenen cap propietat medicinal, i sí efectes tòxics, degut tant a l'alcohol com a l'anetol. En canvi, el fruit de l'anís, tal i com ens l'ofereix la natura, es troba pràcticament exempt de riscos de l'essència. Això és degut a que, a més de tindre anetol, conté altres substàncies com fenols, àcid màlic, sucres i colina. Les seves propietats en són unes quantes, no moltes, però en té 4 o 5. Dins de la propietat carminativa, també és un aperitiu tonificant de l'estómac i un digestiu. Neteja els intestins de fermentacions, ajuda a combatre els gasos que tenim i ens ajuda a fer la digestió. Als nadons els hi serveix per quan tenen aquells gasos tan emprenyadors i que només ploren, o fan unes diarrees d'aquelles amb tanta pudor. Si els hi apliquem una tisaneta molt rebaixadeta d'anís, el que fem és que se'ls hi calmi aquest problema. També és expectorant, ja que facilita l'eliminació de les mucositats bronquials fent-les més fluides. Convé a les persones asmàtiques i bronquítiques. També es recomana pels que estan deixant de fumar, ja que actua com un antídot de la nicotina i dels quitrans que conté el tabac. Neteja els bronquis de mucositat irritante i facilita la regeneració de les cèl·lules de les mucoses bronquials. A més, substitueix per un fresc aroma l'olor a tabac de l'alè del que s'acaba de deixar de fumar. També té una propietat que es diu galactògena, que té una acció directa sobre la glàndula mamària. Augmenta la producció de llet. Per això, els ramaders donen anís a les vaques i ovelles barrejant-lo amb el seu pinso. Curiosament, l'anís s'elimina amb la llet. Llavors, per les mares que donen de mamar, al prendre tisanes d'anís, el que estan fent és passar-los en els seus nadons perquè no puguin tindre tants problemes d'estómac. Com veieu, l'anís és una planta també interessanta. Avui hem après dues o tres coses d'ell molt bones. Deixant l'anís de banda, ara passarem a la til·la. La til·la es troba en zones muntanyoses d'Europa continental, Còrsega i el Caucàs. A la península Ibèrica es troba a la meitat nord. És un arbre gran que pot arribar fins als 20 metres d'alçada i molt brancat a la copa. És de fulles caduques i és de la família de les tilàcies. Aquest arbre floreix al mes de juny i juliol, sobretot el juliol quan es troba en zones molt elevades. Les seves parts més utilitzades són les flors acabades d'obrir i l'escorça. Aquí a Catalunya també se l'anomena tell, tiler o tília. A Castella l'anomenen tila o tília. Els bascos li diuen ezqui i els gallecs tileira o tileiro. Els tilers són arbres majestuosos que arriben a viure varis segles i sembla que ens conviden a una vida sossegada i serena com la que ells mateixos porten. L'utilització de la coneguda til·la com a sedant es remunta al Renaixement i en l'actualitat és un dels remeis vegetals més emprats. Entre les seves propietats i indicacions podem parlar que les flors del til·ler contenen una essència aromàtica molt rica en magnesi, amb propietats sedants, antiespasmòdiques i vasodilatadores. Conté mucílags i petites quantitats de tanins que la fa que sigui emol·lient i antiinflamatòria. També conté glucòsids, flavonoids, que li produeixen una propietat diurètica i suorífica. L'escorça del til·ler conté polifenols i cumarines, que li confereixen propietats colerètiques, o sigui que augmenta la secreció de la bilis, antiespasmòdica, especialment activa sobre la vesícula biliar, i potenciadora i dilatadora de les artèries coronàries. Ara veurem unes quantes aplicacions d'aquesta planta. Dins de les afeccions del sistema nerviós, per la seva essència, és molt útil en casos d'excitació nerviosa, angoixa e inquietud. En l'insomni resulta molt efectiva, ja que provoca un son natural. A excepció dels sedants i dels somnífers, la til·la no provoca addicció. Tenim que saber que els seus efectes poden tardar uns dies en manifestar-se. Els banys amb aigua calenta, on hi posem una infusió de til·la, tenen una notable acció tranquil·litzanta i relaxanta. En els nens nerviosos o insomnis que els hi costa dormir, es recomana el seu ús en pediatria, ja que no té efectes secundaris o indesitjables. Convé molt en nens hiperactius o irritables. Dins de les afeccions respiratòries, pel seu contingut en mucílags, d'acció emol·lient, i pel seu efecte antiespasmòdic, la flor està indicada en les bronquitis, asma, la grip o aquella tos tan rebel dels nens. En les afeccions cardíaques i circulatòries, tant la flor com l'escorça tenen un efecte vasodilatador i suaument hipotensor, en especialment perquè actuen sobre les artèries coronàries. Està molt indicat en cas d'angina de pit i d'arrítmies. Últimament també s'ha vist que disminueix la viscositat de la sang i fa que circuli amb més fluïdes. Per això actua favorablement en la prevenció de l'infart, de miocardi i de la trombosi. Amb el mal de cap també va molt bé. Però el únic que té és que té una acció preventiva. Què vol dir? Que ens el tindrem que anar prenent sistemàticament per evitar els possibles maldecaps que puguem tindre dins de la nostra vida. Canviem cap a les afeccions digestives. Per la seva acció colerètica i antiespasmòdica sobre la vesícula biliar, convé molt per la gent que pateix de càlculs biliars o trastorns en el funcionament d'aquesta vesícula. Ajuda també a expulsar l'arenilla. I dins de l'apartat de la pell, podríem parlar que aplicat externament presenta una bona acció antiinflamatòria i suavitzanta. Està indicada en cas de cremades, èczemes o irritacions d'origen divers. I també serveix per combatre els efectes del vent, del fred o del sol sobre la pell. Això va molt bé per la gent que es passa tot el dia fora a la intempèrie, siguin paletes, siguin pagesos, si fan aplicacions d'aquesta herba, de la planta de la til·la, tindran una pell molt més agradable, molt més fina i no tindran aquells estragos de la pell reseca. Bé, amics, fins aquí el programa d'avui. Ens veurem, perdó, no ens veurem, ens sentirem el pròxim programa en el mes següent. Adéu.